Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Avui a Islàndia, què passa quan un dels teus millors amics es diu Carles Puigdemont? Un dels teus amics, el Puigi, a qui coneixes des dels anys 80, des que les vostres nòvies compartien pis d'estudiants i vosaltres dos hi anàveu a fer visites. De la nit al dia, resulta que aquest amic el fan president de la Generalitat. Per sorpresa, sense que ningú no s'ho esperés, ni tan sols ell mateix. Va ser el 9 de gener del 2016. Havien passat el cap d'any junts, fins a les tantes, a Girona, i de cop i volta... Té collons, Puigdemont, president de Catalunya. Amb aquesta frase comença el periodista i escriptor Carles Porta el llibre El meu amic president. Ara, el seu amic, el Carles Puigdemont, el president, és a Brussel·les, té mig govern a la presó i l'amenaça d'acabar-hi ell també si l'extraditen a Espanya. Carles Porta, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Com estàs?
Bé. És un bé sostingut. Bé, bé, trist i emprenyat, però bé, bé.
Ara pensàvem l'últim dia que ens vam veure tu i jo, que va ser a Girona, enmig d'un tumulto, podríem dir, una paraula molt de moda.
I amb algun punt violent, perquè pobres periodistes es perseguien i s'empenyien i hi havia cops per tot arreu, però sí, sí, sí.
Que jo crec que, deixa'm explicar una història personal, jo aquell dia, per casualitat, estava dinant a Girona, estava dinant en un restaurant molt a prop de la plaça del Vi, surto un moment a l'hora de les postres, veig que ve... una gentada de por, moltes càmeres, dic, què passa aquí? No tenia ni idea que el president estigués dinant allà al costat i just darrere del president et vaig veure tu.
Vam dinar junts amb uns amics aquell dia, com fem cada any per fires, que això és una cosa que, bueno, pues, tant em convida i vam anar, i al sortir jo li vaig dir, dic, hi ha un munt de gent aquí fora, diu, bueno, anem a fer un cafè, perquè li encanta fer un cafè descafeinat després de dinar, no el va voler fer al mateix lloc. A més, jo crec que tothom d'aquell restaurant es va fer fotos amb ell. I després, al sortir, mos trobem aquella munió de periodistes i de gent cridant. Va ser una cosa fantàstica. Crec que li va anar molt bé, perquè estava bastant fotut anímicament. I allò li va anar molt bé. És una situació que costa de gestionar, també, perquè, com tu dius, hi havia moltíssima gent. Jo crec que hi havia 15 o 20 càmeres de televisió, més 15 o 20 fotògrafos més, i amb això és molt difícil caminar. A més, com que li van reduir moltíssim l'escorta, els pobres Mossos d'Esquadra que li feien d'escorta no sabien com fer-s'ho. I nosaltres una mica ajudàvem com podíem, jo com venim per la part de darrere. I ell anava mirant...
Et va tocar fer d'escorta, també,
una
de tu,
mica,
no?
Sí, una mica sí, perquè la gent venia per darrere, li volia fer fotos, el volia tocar, i la Mars, la seva dona, anava mirant com volguem dir, no us perdeu, no us perdeu, fem el que podem. Però, bueno, va tenir la seva part bonica, que és veure que la gent se l'estima molt.
Quan estàveu dinant, éreu conscients que s'estava retransmetent pràcticament en directe per la Sexta a través d'un mirall?
No. No, en absolut. Hi ha hagut algú que m'ha dit que van veure un palillo a la boca. Bueno, però és que hi farem, tu, en la intimitat, jo faig aquestes coses. No, de veritat que no. Estàvem dinant tranquil·lament, parlàvem de coses absolutament normals i corrents, de fires, de no fires, d'on anàvem a fer el cafè. No, 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 no. I parlàvem amb la gent que s'apropava. Va venir una senyora de 92 anys a fer-se una foto amb ell, i la dona estava emocionadíssima, i després un altre que va venir que li va dir, diu, si no et faig una foto, la meva dona em fa fora de casa. Cosetes d'aquestes. I parlàvem de l'arròs, que va ser boníssim, i d'un vi, que era de l'Empordà, i que era el tros del ros, i vam fer conya amb el nom del vi i l'actitud de l'alcalde de Lleida amb tot aquest fregau, però bueno, va ser... Va ser una cosa.
Clar, és que tenim un de Girona i un de Lleida, i tenim, diguem, aquesta amistat que va néixer als anys 80, que va néixer, diguem, perquè teníeu nòvies que vivien al mateix pis d'estudiants, no?
A Cerdanyola, estudiaven a l'Autònoma, la Roser Perera i la Elian, i sí, sí, bueno, elles tenien molt bona relació, i nosaltres vam fer molt bona relació a partir d'aquell moment, i l'han mantingut tota la vida.
Una de les coses que expliques quan vas publicar aquest llibre l'any passat amb la campana, aquest l'amic president del Carles Porta, és que és més aviat tímid, el president més aviat reservat, un punt vergonyós, i que al principi de ser alcalde de Girona, una passejada com la de l'altre dia era impensable, no?
S'hauria fos. És que just venia cap aquí i pensava en aquest detall. Si ara mateix que està tan al davant de les càmeres, la gent no és conscient, però ell internament ho està passant fatal des del punt de vista personal, perquè és una persona que no té ego en aquest sentit. No, això, quan era els primers anys d'alcalde de Girona, li feia vergonya, perquè la gent el parava pel carrer o li deien alguna cosa i no sabia com actuar. I pensava, es pensaran que sóc estrany i ferèstec. I feia amb conya, perquè al cap d'uns anys ja això no li feia tanta mandra, ja saludava més, la gent... Era un tio popular, amable, que es deixava aproximar amb tothom, no és un tio que ha sigut mai conflictiu, al contrari, i li dèiem, ara ja pujoleges una mica. I ara, ell se'n foteia, no?, perquè reia, i deia, bueno, sí, bueno, està bé, és que la gent, si et vol dir coses, els has d'escoltar i has de poder parlar amb ells.
Va amb el sou, diguem, no?
Collons, ara anem a l'altre extrem. Jo estic segur que cada vegada, aquell dia mateix, quan vam sortir del restaurant, just abans de sortir, que mos posàvem les jaquetes, ell va engullir saliva 3 vegades. I jo crec que va fer una transformació de cara, com vulgui dir, bueno, va, ara ha de sortir el president. Fins ara ha dinat aquí el Puigi, ara ha de sortir el president. I es transforma, i es posa la cuirassa pública, i endavant. Però, honestament, no disfruta amb tanta mediatització, gens ni mica.
Aquesta trobada amb el Carles Porta va ser dissabte i després, jo crec que va ser diumenge, l'endemà, que veig això, que el president és a Brussel·les. I vaig pensar, dic, a veure si haurà anat el Carles Porta també a Brussel·les.
No. Deixa'm aquí. No, ja ho explicarà ell. Això són coses que ha d'explicar ell. Jo hi ha coses que sí que puc explicar, però jo crec que tot lo gruix del que està vivint ho explicarà ell algun dia, perquè ho escriurà i serà un llibre molt necessari per la història d'aquest país. I això ho ha d'explicar ell.
Quan fas el retrat de l'amic, no? Perquè en el fons és el teu amic de 30 anys i ara circumstancialment, per accident pràcticament, va ser president de la Generalitat, expliques que és una persona tossuda.
I persistent. Quan té una idea molt clara, no hi ha manera de treure-li del cap. No hi ha manera, és molt persistent. Amb arguments, amb paciència, molta paciència. Ell, personalment, no té pressa, i qui vulgui que ho entengui tot, però persisteix, no baixa del burro. Sobretot si té tan clar que té raó. És tossut. O sigui, qualsevol festa que fem, qualsevol trobada que fem, per exemple, sempre acaba posant la seva música. Sempre. Primer deixa que els altres vagin posant, fes el que vulguis. Al cap d'una estona no saps com, catapam, la seva llista de Spotify, segur.
I quin és que sona la llista de Spotify?
La té molt variada, molt diversa, és molt modern, té una variació molt gran. S'hi dedica bastant.
Clar, que... el vam sentir fa un temps al programa 4000 del versió RAC1, que tocava la guitarra, diguem, juntament amb Gerard Quintana. Mira, em sembla que tenim un moment aquí... S'atreveix amb el piano, no? Explicaves que,
sí,
que em sembla que l'havies sentit tocant el Candle in the Wind de l'Elton John,
sí,
no?
Sí, i més. Toca molt d'oïda. Ell no ha estudiat solfeig, no ha estudiat, però sí que té molt bona oïda, i quan està prou carregat, se'n va al seu piano i toca piano. I a casa seva te'l trobes moltes vegades tocant el piano. Es descarrega molt tocant piano. I aquella nit de Cap d'Any, per exemple, quan ja estava fart de parlar amb tothom i de necessitava, crec jo, desconnectar, un del Puigdemont, mira, escolta, bum, i estava tocant el piano, es va tirar una estona tranquil, tanca els ulls, desapareix. No, és un home molt sensible i la música jo crec que l'ajuda molt a flotar, no? A fluir.
Clar, aquest, el Carles Porta, en el llibre aquest, l'amic president, explica, fa un retrat d'aquests 30 anys de relació, però a través de la nit de Cap d'Any, del Cap d'Any de, diguem, del 2015 al 2016, quan faltaven 9 dies, perquè i en aquell moment encara no ho sabia ningú que fos president, diguem, clar, ha passat un any i mig i sembla que hagi passat aquí
una vida,
una glaciació, no? Aquest Cap d'Any que ve el passareu junts?
Crec que sí, crec que sí. Estem ja començant a estudiar possibilitats, però crec que sí. I potser el Nadal també, ja ho veurem. Dependrà una miqueta de com es caiguin les coses, però gairebé et diria que el Cap d'Any segur.
Això vol dir que no el veus a la presó?
No. Jo crec que Bèlgica... a més és que crec que ni es plantejarà el concepte extradició encara, però crec que sí que ell serà allà i crec que anirem a passar el Cap d'Any allà. si vol venir algú del CNI o això, li tirarem alguna cosa per la finestra, no el deixarem entrar.
Aquest cap d'any que expliques en el llibre, un altre dels personatges que hi era el Gemi, el seu
Jami.
Amic. El Jami, perdó, Josep Maria, no?
Josep Maria Matamala.
El Josep Maria Matamala, un amic seu de Girona, empresari, amb qui havien fet diversos negocis junts, i a més és una de les persones que el va ajudar també a la seva candidatura per ser alcalde de Girona, o per ser el candidat de Convergència.
Sí, de fet és qui el va proposar. El Jami havia sigut gerent de Convergència, el Jami i el Puigdemont havien tingut discussions molt fortes quan el Puigdemont, des del Punt Diari, criticava molt aquella Convergència. I el Jami li deia, bueno, però escolta, no siguis tan dur amb nosaltres. I a partir d'aquelles discussions o converses es van fer amics i des de llavors dura. I el 2006, quan Convergència es va quedar sense candidat a Girona perquè el Madrenes va tenir amenaces de mort i es va retirar, li van proposar al Carles Puigdemont, ell va creure que era un bon moment per fer el salt a la política activa, perquè ell sempre ha estat poc o molt actiu amb la política, però per dins, i va ser candidat a l'Ajuntament de Girona els primers 4 anys a l'oposició i després va guanyar les eleccions i alcalde de Girona.
Hi ha un moment del llibre també que expliques que la seva ciutat favorita no és Brussel·les. Ell, si hi ha una ciutat, diu, si em perdo, a mi m'heu de buscar a París.
Sí, senyor. És molt francòfon, li agrada molt París, per mil raons, de tota la vida. Entre d'altres coses, jo crec que l'última raó per la qual li agrada és perquè li va fer el primer petó a la que és la seva dona, i això també marca una mica. Però no, ell és molt francòfon, i ho explico perquè ho dic al llibre, si no, no ho diria. Però sí, ell somiava en ser ambaixador de la República Catalana a París. Igual algun dia, per què no?
Clar, una de les coses que ha sobtat a la gent que no el coneixia és veure com domina el francès o com domina l'anglès. Diguem, de moment la roda de premsa en romanès encara no l'ha fet. Tu expliques el llibre que parla romanès.
Perfectament, perfectament.
És més, dius que es va enamorar abans del romanès, de la llengua, que no pas de la Mars, de la seva dona.
Però això és el que diu ell. Clar, perquè van estar un any i mig o dos festejant a la distància i intercanviant-se correus, i ell hi anava i visitava el país, i el romanès i el català s'assemblen molt. S'assemblen moltíssim. I el Puigdemont té un cert do de llengües. Si té bona oïda per la música, també la té per les llengües. Llavors no li costa gaire aproximar-se a les llengües, i amb el romanès hi va entrar de seguida. I és allò que passa, que moltes vegades el millor motiu per aprendre una llengua és l'amor. I jo crec que ell ho va fer també des d'aquest punt de vista. I a més és un senyor que respecta molt la llengua de l'altre. I en aquest sentit, pues, si la teva dona és romanesa, pues, per què no? De seguida em va aprendre amb els pares i amb les filles, de tant en tant, parla romanès, parla perfectament romanès.
Amb el Carles Porta comentant històries, aquest retrat que va fer en forma de llibre del seu amic, del president Puigdemont. No em diguis a on, però només vull assegurar-me si l'habitació on dorm a Brussel·les queda tancada hermèticament a la nit. És a dir, hi entra la llum o no hi entra la llum?
Una mica, però no li molesta, perquè es fa de nit molt aviat i li costa sortir el sol a Brussel·les. Està molt fosc aquests dies i, a més, aquests nuvolots, és una ciutat molt grisa, i, a més, ell està prou neguitós i prou nerviós com no dormir, per no dormir molt. Ell, de natural, ja no és molt dormidor, és una persona que dorm poques hores, en poques hores en té prou, i ara la situació no el deixa dormir massa, tampoc.
Hem d'explicar això perquè el Carles Puigdemont va tenir un accident només en 20 anys, un accident amb cotxe. Ell treballava al Punt Diari, va començar de corrector, diguem, i treballava fins a altes hores de la nit, i un dia em sembla que a la carretera de Girona fins a Amer, precisament una nit d'aquelles de boira, no va veure que hi havia un tràiler al mig de la carretera, va tenir un accident gravíssim, i una de les conseqüències, tan greu que fins i tot gent que el va veure va pensar que no se'n sortiria viu.
Sí, 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 sí.
I una de les conseqüències és que té dificultats o no pot tancar la parpella esquerra.
Exactament, no la té completa i no tanca l'ull del tot. Això fa que qualsevol petit raig de llum doncs el molesti, el desperti. Dius, i per què no es posa antifaz? Perquè no li agrada, li molesta.
Perquè és tossut, no?
Això mateix. Llavors, doncs, bueno, ell dorm en podcast. Es posa un podcast d'història, d'aquestos que quan més monotònics millor, i quan se'n dona compte està dormint, i si entremig algú hi posa publicitat, es desperta sobtat i torna a dormir, i al matí és molt matiner. A ell li agrada molt matinar, i també li agrada bé dormir, eh? Quan pot, dorm, però ell, si dorm fins a les 9, ja és bonú.
Rellegint el llibre, he pensat que un dels temes interessants per fer un dia el programa seria la gent que heu estudiat en un internat, que heu estat interns, que és un altre punt de contacte vostre, i trobo que, no sé si creus que haver estat anys en un internat, en el seu cas al Collell, on hi havien anat també els germans Nadal, el Rafa Nadal, ho explica uns anys abans, evidentment, que Carles Puigdemont, que en farà 55 el mes de desembre, creus que l'ha marcat haver estat en un internat com el Collell?
Per això sempre dic que ets el millor entrevistador del país. Saps? Trobar el moll de l'os. Sí, jo crec que l'ha marcat rotundament, i ell va ser una mica més que jo, no el mateix internat, eh? Però sí, perquè amb un internat, vulguis o no, t'has d'espavilar sol, i ho fas quan ets molt jovenet, i això t'ensenya a caminar sol i a superar moltes dificultats que aparentment són petites, però quan tens 9 o 10 anys són molt grans, sol, i a plorar sol, i a veure que els altres també ploren, i aquesta solitud, vulguis o no, t'enforteix i et fa una persona resistent i, sobretot, resilient. És a dir...
Que encara no hi era aquesta paraula quan estava al Collell.
No, és veritat, si no, això és més no. Però ell ja explica moltes vegades que, bueno, pues que tens, evidentment, moments molt... que t'enfonses, molt tristos, de molta solitud, però saps perfectament que o t'ho passes tu o t'ofegues amb les teues llàgrimes i, per tant, surts de l'habitació amb cara de convocar eleccions... Ai, perdó, amb cara de lo que convingui, m'entens?
El Carles Porta, que molts el coneixereu a través doncs, dels seus llibres sobre Thor, tota la seva etapa també, el 30 Minuts a TV3, Fago, li deien pare, un dels últims que ha escrit. Jo volia parlar un moment de Fago, perquè crec que hi ha paral·lelismes. A Fago és un crim al Pirineu aragonès, i tu... l'afrontes des de la germana. És a dir, què passa quan el teu germà l'acusen de ser un assassí? Clar, salvant les immensíssimes distàncies, evidentment, aquí no hi ha cap crim pel mig, però, hosti, què et passa a tu quan el teu amic, quan un dels teus millors amics, passa un moment com aquest?
Doncs mira, és una bona similitud perquè no puc suportar la criminalització que s'està fent d'ell. És terrible. La personalització que hi ha, sobretot des dels mitjans espanyols, amb la figura del Carles Puigdemont, és terrible, perquè és voler destrossar la persona perquè es pensen que així destrossaran el que ells consideren un delicte i encara van més lluny i creuen que destrossaran el país i els catalans. Llavors això em fa mal. Em fa mal, m'indigna moltíssim, perquè jo sé que ell és responsable de ser el president de la gent. Ell, a nivell personal, no és un sonat. Com no és qui defensa aquest moviment, però és igual, ell, més concretament, per favor, he vist vídeos del Pedro J, de tots aquests delinqüents socials, que és que el volen mort, el volen destruït. I això fa molt mal, perquè penses, primer, sou uns injustos impressionants. Segon, no és ell, som com a mínim 2,5 milions. Per què focalitzar-ho en un munt de sol?
Ara un amic de Pedro J també et diria, home, Pedro J no és un delinqüent social.
Escolta, mirem-ho. Publicar un vídeo amb una pastilla de què fa ell, dient el culpable és ell, vamos a por él. Escolta'm, d'aquí a l'odi, en lloc d'enviar aquests mestres de la Seu d'Urgell a declarar per haver fet un debat a classe, jo crec que incitació a l'odi és això, personalitzar-ho amb ell. Utilitzant la frase aquella que ell atribuïa a Espriu de un pueblo no tiene que morir por un hombre, pero a veces hace falta que un hombre muera por su pueblo, textualment, si això no és incitació a l'odi, ja podem plegar. El que passa que és evident que el fiscal de torn no ho veurà així, però jo ho veig claríssim. Són guerres civilistes. I em sap molt greu que ho focalitzin d'una manera tan personal, perquè ja no és ni ideològic, és personal. I llavors... m'imagino la Marisa Mainar quan veia el seu germà a totes les portades dels diaris acusat d'un assassinat que jo encara avui penso que no va cometre i que bueno, fa un mal terrible perquè et sents absolutament impotent davant d'aquesta maquinària mediàtica tan bèstia que ho aplasta tot. I en aquest cas no és només la maquinària mediàtica, també és la maquinària judicial i la maquinària política, no? I aquesta personalització tan concreta, sí que és la figura del president, d'acord, i ell hi és perquè ha volgut ser-hi, d'acord, però aquesta individualització, que a més afecta molt el seu entorn, no? Això la família ho està vivint amb molt dolor, i amb una preocupació molt gran. És molt complicat.
Va ser una sorpresa per tots que ell fos president de la Generalitat, però en canvi, al llibre, tu també expliques una cosa, que és que, bueno, la teva nòvia, o la seva nòvia d'aquell moment, eren, o sigui, fa 30 anys li deien que seria president, és així?
A veure, era una manera de parlar, perquè ell sempre parlava de política. Jo amb ell no li he sentit dir mai que anhelés ser president, mai de la vida, i tampoc he vist que fes moviments amb aquesta línia. I a més, aquell dia, per exemple, i molts altres dies, ell se sentia políticament plenament satisfet sent alcalde de Girona. Era una il·lusió impressionant. Estava eufòric i estava contentíssim de fer-ho i aquesta proximitat amb la gent. En aquells moments estava molt enfadat amb la CUP i amb la situació de voler apartar el Mas, perquè per ell l'Artur Mas era qui havia de ser president. I quan li van dir, jo crec que s'hi va trobar. I és evident que si avui li preguntessin no sé si tornaria a dir que sí, no?
Molt bona la seva filla, em sembla que era la petita que deia, no sé si la petita o la gran, que diu, ah, si tu ara seràs el president, vol dir que Artur Mas serà l'alcalde de Girona?
Sí, sí.
No va així, no?
No va així. Té unes filles maquíssimes, sobretot la gran pensa més, la petita és més ditxaratxera, és més flota, és més 7 anys, és una noieta més lleugera, digue-li com vulguis, no? És una nena, molt bonica i divertidíssima i tremendament dolça, molt del seu pare, justament ahir va ser el seu aniversari, i una de les coses que més ha mortificat el president és que no podia ser a casa per l'aniversari de la seva filla, per tots aquests que diuen que és un covard per no anar a la presó, doncs que se'n vagin a l'exili i disfrutin de l'exili. I la Magalí, que és la gran, és una noia molt intel·ligent, que pensa molt, que analitza coses. És una persona que jo crec que amb una ment molt, molt, molt interessant.
Tenies dues pors, tu, quan vas saber, a més és molt divertit com expliques, com va saber el Carles Porta que Carles Puigdemont, el seu amic de tota la vida, seria president, perquè estaves dinant a Marçà, al Priorat, i per una conversa a la taula al costat vas anar veient que estaven passant coses estranyes, no? I al final t'aixeques i dius, perdona, aquest senyor del que esteu parlant és un dels meus millors amics i gràcies a vosaltres he sabut que seria el president de la Generalitat. Deia que tenies dues pors, tu. Un, perdre l'amic, i dos, que el destrossessin.
Imagina't, ja no me'n recordava. Que l'estan destrossant, això és evident. I encara que acabem sent una república plena i absolutament lliure, cosa que espero i desitjo, ell segurament no ho acabarà de gaudir com es mereixeria, perquè el procés que estem vivint, sobretot aquests dies amb tanta persecució, jo crec que el té bastant afectat anímicament i internament. També t'he de dir que és molt resilient i mentre hi hagi gent que l'aplaudeixi i que cregui que ell el representa, estarà al davant de tot. I l'amic no l'he perdut, al contrari, s'ha intensificat una mica més la relació. Hem parlat més ara que del que parlàvem abans, bastant més. I jo crec que els pròxims mesos i anys potser encara parlarem més.
Carles Porta, t'agraeixo moltíssim que avui hagis vingut aquí. Sé que t'estan buscant de tot arreu, que l'Anna Rosa Quintana vol que l'amic sí. I el biògraf vagi al seu programa i t'agraeixo que hagis vingut, de veritat.
He vingut per tu perquè crec que t'ho mereixes i he vingut també perquè la gent que t'escolta també s'ho val la pena. Si tu creus que està bé que vinga, vinc. Però no m'agrada passar per l'amic D. No m'agrada que ningú en absolut em consideri el seu biògraf. Hi ha d'altres llibres que són igual o millors que el que jo he fet. I la veritat és que no m'agrada parlar d'ell perquè és una persona molt discreta i jo estic una miqueta traint una mica la seva discreció. Si no hagués fet aquest llibre, no hauria vingut en absolut. Però, bueno, ja que està escrit i està allí, i també penso que és bo que la gent que se l'estime sàpigui que està bé, sàpigui que qualsevol escalf és magnífic, tant per ell com per la seva família, i aquí estem, per ell i per ajudar-lo. Pugi, endavant!
Carles Porta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Islàndia, amb Albert Ong.